Revolució 4.0 amb Xantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
L'única manera de fer una gran feina és estimar el que fas. Això ho va dir Steve Jobs i nosaltres hi estem totalment d'acord. Nosaltres ens estimem molt la ràdio i ens estimem molt la revolució. És tot un plaer fer-lo, o sigui que comencem i, com sempre, us donem 4 motius oients per quedar-vos. Motiu número 1. Avui torna la masterclass del consultor molt seguit Xavier Marcet. Avui per reflexionar sobre una paraula que té molts matisos, que és imprescindible per ser innovador i emprenedor. El talent. Motiu número 2. La lluita per viure en un món més sostenible i per aturar el canvi climàtic no s'atura. En parlarem amb tot un expert, Rafa Reyes. Avui inaugurem la secció Planeta Verd. Motiu número 3. Coneixerem dos campions catalans, un noi i una noia, que estan preparant-se per a unes olimpiades del coneixement i de la formació professional. Voleu saber com s'estan entrenant? No us ho perdeu. I motiu número 4. Aquesta setmana s'han entregat els Premis Dona TIC d'aquest any. Volem saber qui ha guanyat. Totes les dones guanyadores, la Joana Barbanya ens ho explicarà. Com sempre, com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos. Hey, it's been too long ago, my love. Where did we go wrong? Too late to turn around. Where are you now? Where are you now? Hey, it's been too long. Masterclass amb Xavier Mercè. You're just like my favorite song going round, round my head. Què és el talent? És la capacitat natural per fer bé alguna cosa. Però què passa si no el treballem, si no l'impulsem? Amb talent n'hi ha prou per aconseguir el que ens proposem. Tots tenim els nostres talents i els hem de descobrir i saber potenciar. Avui en volem parlar amb el consultor i expert en lideratge, Xavier Marcet, un dels flamants fitxatges d'aquesta temporada, un fitxatge, per cert, amb molt de talent. You know it's not the same. Xavier Marcet, què tal? Com estàs? Contenta?
Jo també, molt content d'estar aquí.
De veure't a la teva masterclass mensual al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio. I oients, atenció, parlarem 20 minuts del talent, com el podeu potenciar. Estigueu atents. D'entrada, què diríem que és el talent, Xavier?
És la capacitat de la gent per donar més resultats que excuses.
Més resultats que excuses, és bona aquesta frase. Perquè parlem de talent en general o de talents, tothom té diferents talents?
Sí, tothom té la seva lògica. Jo et diria que hi ha 3 factors que són molt importants per al talent. Un, aquesta suma de competències, d'habilitats, digue-li com vulguis, i compromís. Sense compromís no passa gran cosa. 2, la capacitat d'adaptació. I 3, la capacitat de treballar amb els altres. Quan tu trobes, diguem-ne, gent amb aquesta lògica, normalment són gent això, que dona resultats per sobre la mitjana d'una forma sostinguda. Perquè no es tracta tant de que nosaltres ens veiem amb molt talent, sinó que els altres ens reconeixin.
Clar, els oients que ens escolten ara, Xavier, deuen pensar, i jo com sé quins són els meus talents? Perquè a vegades hi ha gent que ho té clar, però hi ha altra gent que no tant.
I un s'ha de donar l'oportunitat d'explorar allò amb el que realment és capaç de donar més resultats que excuses, amb el que és més feliç. Les feines t'han d'agradar. Hem d'aconseguir intentar trobar feines que ens agradin, no parar. I veure aquella mena d'amanida pròpia, deixa'm-ho dir així, aquella mena de conjunt de factors propis que fa que tu, amb algunes coses, donis un tipus de resultat que clarament, diguem-ne, satisfà aquells a qui et vols dirigir, satisfà, diguem-ne, l'organització on està, i et satisfà tu mateix. Llavors, per mi aquest és l'element clau. Jo he trobat molta gent, tens raó, Xantal, he trobat molta gent que té un talent, diguem-ne, però no l'enfoquen a la seva feina. I aleshores, ser capaç de trobar feina, d'ajuntar les dues coses, és molt important, perquè nosaltres dediquem a la feina gran part de la nostra vida.
Clar. Per tant, tothom té algun tipus de talent, això està clar. Tu sovint dius també una frase que em sembla rellevant, que vols dir que l'estratègia són les persones.
L'estratègia no són els plans estratègics.
Està bé, aquesta.
Els plans estratègics estan molt bé. Jo no puc dir gran cosa perquè li he fet molts a la meva vida i els he cobrat. Per tant, és una part de la meva feina. Però tu fas un plan que més o menys, un pla que més o menys pot estar bé. Pot estar bé. I, escolta, hi ha gent que els fa molt bé i he après de molta gent. Però després és l'aplicació del pla el que realment et permet donar resultats o no. I llavors, de vegades veus, ostres, aquest pla està molt bé, però no acabem de trobar la persona, no acabem de trobar la persona, no l'acabem de trobar, i allò dona un resultat mediocre. I de vegades trobes gent que sense tants plans, una mica de vegades amb intuïció, de vegades una mica massa o menys, és capaç, diguem-ne, de fer coses molt importants. Llavors, és aquesta suma, Els plans estan bé, però necessiten trobar les persones. Els plans no tenen potes. Necessitem que hi hagin persones que realment hi aportin. Perquè, a més, les coses escrites estan molt bé, però el món canvia cada dia. I tu has de tenir aquest sentit, diguem-ne, de l'oportunitat per crear oportunitats.
A crear oportunitats i també quan gestionem el talent en una empresa, en una companyia, ja que hi ha frase que en aquesta empresa tots fem de tot. I no, no és gaire recomanable. És a dir, també quan gestionem el talent d'un equip, cadascú ha de saber molt bé què fa, no?
Molt important, això. Si no som com un equip de futbol, que tots van darrere la pilota. No, no pot ser. Ens hem de repartir el joc. Una de les feines, diguem-ne, dels que són els caps de colla, els líders dels equips, és aquesta. És intentar que tothom trobi el seu lloc a l'organització. Quan la gent no troba el lloc a l'organització, s'inquieta molt. Que trobi el seu lloc i que sigui capaç de combinar-se amb els altres. Hi ha una expressió que em recorda ara, això que dius, que me l'havia comentat l'Ernest Lluch, que l'Ernest Lluch donava per tot. És una persona que donava per tot.
I tant.
I era un futbolero i era molt del Barça i de la Real Societat, del Barça, sobretot.
I llavors tenia... I molt de sentit de l'humor, també.
Sí, sí, un personatge. I aleshores el recordo amb molt carinyo i amb molt d'aprenentatge al voltant seu. I ell sempre deia, no, és que nosaltres necessitem més Laudrups. Què vols dir, Ernest? No, Laudrup passa la pilota sense mirar.
Sí.
Perquè és això el que necessitem els equips. Gent que passi la pilota sense mirar, gent que sàpiga que a l'altre cantó hi haurà algú i que recollirà la pilota, que hi haurà algú i que serà capaç de fer la feina que ha de fer d'una forma òptima. Aquest és l'element que necessitem, que busquem.
Semifinals de la Champions, pica Messi!
Ara que parlaves de Laudrup, hem buscat a Messi, que va triomfar amb el Barça, pel seu talent i també perquè tenia un gran equip al voltant, no? Amb gent que et dona suport, el talent sempre llueix més.
Bueno, això és complicat, Això és complicat. El futbol és complicat. La feina dels entrenadors de futbol és lligar egos, És sincronitzar egos. És com convertir un ecosistema en un ecosistema. I quan tens algú que és un geni tan extraordinari com era ell, la tendència és que tota la banda gira al voltant del geni. Això de vegades et surt bé i de vegades no. Aleshores, jo hi he escrit una mica sobre això del Barça, tampoc avui és un tema per fer, però si vols un dia ho fem. És una gran font de management el Barça i en general l'esport. És una gran font de management, Però el problema del Barça, diguem-ne, amb Messi inclòs, és que va arribar un moment que s'ho van creure. I a la vida, quan tu creus, comences a baixar esglaons. I el talent també és això. És la teva capacitat de mantenir resultats i humilitat.
Resultats i humilitat, El talent es pot perdre, també, si no l'exercites. I també és molt important exercitar-lo, Per exemple, un té talent en escriure molt bé. Un altre té talent en dirigir molt bé un equip, no? Un altre pot tenir talent explicar notícies. Un altre pot tenir un talent a cantar. S'ha d'exercitar, no?, aquest talent.
Molt, moltíssim. No s'hi val, aquests que pensen que m'he trobat a l'empresa. No, és que aquesta persona va fer una cosa molt important per l'empresa el 2009, bueno, nen, però estem al 2022.
Vull dir que això ha de fer més coses.
Tu no pots ser un cantant d'una sola cançó. No pot ser. No és, en anglès no és one shot. No, això és una cosa continuada. Jo crec que nosaltres entenem el talent, no com un punt màxim, diguem-ne, d'excel·lència sempre. No, som aquest punt d'estar per sobre de la mitjana, de gent que te'n pots fiar. Gent que saps que et donarà un bon resultat, gent que et donarà, diguem-ne, inspiració, gent que... Llavors, és així, és aquí, no és una vegada a la vida. No, el talent és aquesta lògica. És veritat que en la vida d'un escriptor o la vida professional d'algú hi pot haver un moment la màxima fita. Això està bé, però després has de mantenir un bon nivell.
Una altra cosa que volíem comentar avui amb Xavier Marcet, amb la seva masterclass parlant de talent. Què passa quan són les persones que dirigeixen una companyia o un equip les que no tenen talent? Perquè això passa, no? També. I posa'm un exemple de no talent que cal gestionar des del lideratge, no?
Mira, doncs passa que no anem bé. No només no anem bé per resultats, sinó que hi ha més excuses que resultats, sinó anem bé perquè el talent genera una inspiració que es contagia. I quan tu estàs en un lloc que no tens ningú que t'inspiri, tens la sensació que tens un sostre de vidre. Que ja has tocat, que allà amb aquell equip ja, o que aquella persona ja no... I llavors això és molt important, no? És molt, molt, molt important. Hi ha un personatge extraordinari que t'encantaria. Hi ha una biografia que t'encantaria.
Qui?
Que és el senyor Agnelli. Tu recordes la imatge de l'Agnelli?
L'Agnelli, sí.
Diguem-ne que segurament per l'edat que nosaltres tenim, Chantal, ja el recordem gran, eh? Sempre moreno, sempre perfectament vestit, un italià, diguem-ne, extraordinari, president de la Fiat. El seu avi al món de la Fiat. De l'Agnelli que et parlo jo era l'avi. Llavors aquest home va ser el gran playboy, diguem-ne, fins als 45 anys. El van deixar allà a la Riviera Italiana. Va ser un playboy de pel·lícula. I aleshores...
Va treballar, a part de...
Als 45 anys.
Als 45 anys
va començar
es va posar
una
a
mica abans que el príncep d'Anglaterra. I aleshores ell va començar i se m'anà a la Fiat. I va passar de ser una persona del món de la societat a ser un gran empresari. Hi havia algú que portava, diguem-ne, a la Fiat mentre ell feia altres coses. I ell, durant un temps, va voler-la portar. Amb algun encert, per exemple, va obrir, bueno, ara avui seria polèmic, però en aquell moment era molt important perquè hi havia la Guerra Freda, va obrir a Rússia, va fer algunes aliances internacionals potents, però el gran projecte de diversificació de la Fiat va fracassar. I van haver de tornar a posar una persona...
I per què?
Bueno, va fracassar no, perquè no eren els únics que jugaven, però bàsicament va fracassar perquè no és tan fàcil amb la mateixa gent, diguem-ne, que tu has sigut capaç de crear una gran empresa automobilística diversificant molts sectors. Aleshores, per un tema de talent també, però això ens donaria quasi un programa. Aleshores, necessiten tornar a posar un home per entendre'ns, entre cometes, gris des del punt de vista, diguem-ne, de projecció pública, però en canvi molt efectiu, que va posar ordre, etcètera, etcètera. Aleshores, hi ha persones que potser tenen un gran talent per una cosa, però que quan van al món empresarial això no passa. I aquí hi ha una lògica, diguem-ne, que jo m'he trobat de tot, absolutament de tot. M'he trobat gent que la segona generació, després del fundador, són millors que el fundador. El cas d'Olivetti va ser així. M'he trobat amb gent que la segona generació comença a fer aigües i la tercera respon al tòpic i se'n va tot en l'aire. M'he trobat nets del fundador que ho estan fent molt bé. Aleshores, necessitem sempre, diguem-ne, aquesta lògica de intentar entendre que quan no hi ha talent per una cosa, quan abans ens adonem millor. I clar, si estàs al davant de tot i tu veus que no tens talent per una cosa, doncs quan abans, diguem-ne, te n'adonis millor.
Si t'has fet i has fet exercicis amb molts directius, diries que t'has trobat, i sigues sincer, més talent amb directius o poc talent, en general?
Més talent.
Més talent,
Sí. I m'he trobat gent, diguem-ne, amb una barreja de competències molt centrades en el negoci actual. I, en canvi, m'he trobat poc talent que hagi ascendit per la innovació. Només em ve al cap una persona aquí a Catalunya, segur que n'hi ha més, que és director general d'un gran grup, que hagi sigut abans, que hagi pujat com a director d'innovació, que és el Manuel Cermerón del grup Agbar. La majoria els veig molt bons, però els veig molt bons amb capacitat de ser eficients, d'haver internacionalitzat, d'haver vengut molt, però no tant des de la innovació.
Aquest és el violí d'Ara Malikian, un virtuós de la música, un revolucionari dels escenaris. Per tocar així el violí o per destacar en qualsevol àmbit s'ha de treballar molt. En el còctel de l'èxit, Xavier Marcet, quines proporcions creus que hi ha d'haver de talent i quin d'esforç de treball, no? Què em diries? Aquestes tres de talent, treball?
Moltíssim. Moltíssim vol dir moltíssim. Gent que... Moltes vegades la seva vida és això, com a fil conductor. Però hi ha un secret. el secret entre molt talent i molt esforç és la passió. Si tu mantens la passió, no treballes. T'esforces, però ho vius d'una manera diferent. En el llibre d'Esquivar...
Talent i passió, eh? S'ha de posar la passió.
En el llibre d'Esquivar la mediocritat, l'última frase que vaig escriure era sobre això que estàs dient. I l'última frase era en castellà, era el esfuerzo es lo que viene después del cansancio. Ojo, eh? Es vol dir molt, això. Però si tens aquest punt de passió, jo l'he vist moltes vegades, tu també segur, i molta gent. Llavors, és veritat, hi ha molt esforç, però hi ha molta passió. I quan hi ha molt esforç i hi ha molta passió, aleshores el talent entra en una dinàmica positiva. No? I aleshores no lluites contra altres, sinó intentes simplement aprendre dels altres i posar-te reptes a tu mateix. I llavors jo crec que la gent que entra en aquesta dinàmica no només, diguem-ne, dona molt bons resultats, sinó que transmet una passió que és magnífica.
Per tant, en aquesta masterclass que fem als oients, no, la pregunta per detectar el talent, us heu de preguntar a vosaltres mateixos, no? Què faig molt bé, què se'm dona molt bé, potenciar-lo, no? I posar-hi aquesta passió i aquest esforç que tu dius, no? I com es detecta el talent dels altres, no? Perquè la gent que ens escolta treballen en un equip, no? I dius, val, jo sé els meus talents i els talents del meu equip, a vegades alguns els veus, altres vegades no els veus. Has de parlar molt per detectar-los?
Sí, però la gent també hem de fer una mica d'esforç, per transmetre'ns respecte als altres. Tu tens la gent que trobes amb talent i gent que t'inspira, que t'obre portes i finestres que tu no havies vist. Jo crec que és el talent que més agraïm, no? Hi ha un talent de resultats que l'agraïm. Que tu vagis un dia, pensis, ostres, haig d'anar a fer aquesta gestió, no sé què, i et trobis a l'altre cantó o algú que és eficient, que pensa en el teu temps i no només en el seu, etcètera, i que t'ho arregla molt ràpid. Ostres, fantàstic, no? Aquí hi ha un talent operatiu magnífic. Però nosaltres, sobretot, d'una forma continuada en els equips, jo crec que és impagable quan estàs a prop de gent que t'inspira, que t'obre vies noves. Això és impagable.
Inspirar. I Xavier, tu quan et fixes quan parles amb algú? Quan has de decidir, per exemple, si tries o no algú en funció del seu talent per treballar? Tu segurament també has fet moltes entrevistes de feina i has decidit qui està al teu costat com a col·laborador. Com esculls aquestes persones?
Escriuen.
Com?
Escriuen.
Escriuen.
Sí. Sí, els faig, els invito a escriure.
I què els invites a escriure?
Bueno, ens posem d'acord sobre què volen escriure, sobre... perquè de la gent que no escriu, podríem dir no escriu o s'expressa, deixem ser, posar-li una coletilla que ningú es que se senti fora, però en el nostre cas és escriure. De la gent que no escriu no sabem si pensa, intuïm que pensa. Escriure és molt important perquè és la teva capacitat de seleccionar el millor de tu mateix i posar-ho en un paper. I posar d'una forma que als altres els sigui inspiradora, agradable, interessant. És una forma, n'hi ha d'altres. Si féssim notació sincronitzada no seria escriure, no sé quin seria. En el meu cas, parlem, és evident que parlar és important, mirar-se a la cara, mirar-se als ulls i escriure.
Així fas escriure.
Els invito a escriure.
Una entrevista o una redacció.
Sí, quan nosaltres hem de... No, bueno, és molt... Tampoc és allò del col·le, redacció.
Què has fet este fin de setmana? Una redacció.
No, més aviat dir, escolta, tenim aquest problema amb aquesta empresa, no? Tu com l'enfocaries, com el resoldries? I m'interessa més, diguem-ne, una paraula que és molt important, que és la il·lació, la capacitat de lligar idees, d'arguments, de... I m'interessa una altra cosa, molt, i els que em coneixen ja ho saben, i per tant, diguem-ne, sóc un fan de la síntesi, sóc un apassionat de la brevetat.
I ara una pregunta que m'ha vingut al cap mentre estic conversant amb el Xavier Marcet, i és que, clar, hi ha persones que poden tenir un talent, hi ha persones que tenen dos o tres talents, no? Hi ha gent més talentosa que en té diferents, no? Com els has d'enumerar, no? Perquè dius, mira, em dedico això perquè sóc bo o bona amb aquesta cosa, però també sóc bona amb això, no? Per tant, com li poso ordre als talents, no? Això passa, no?, també, amb moltes persones.
Sí, hi ha gent que té molts talents i és Leonardo da Vinci, hi ha gent que té molts talents i és un tastolletes. No, és un tema d'intensitats, és un tema de prioritzar. Hi ha gent que és veritat. Hi ha gent que té una capacitat natural per fer coses diverses a la vegada. Tots tenim 24 hores. Ni el Bill Gates en té 25.
Sí, però com els tries al final? Com et quedes amb el talent 1, amb el 2 o amb el 3?
No, clarament. En el nostre cas, doncs, nosaltres apostem, diguem-ne, per gent que tingui aquesta capacitat de pensar i de relacionar-se amb els altres. Llavors, a partir d'aquí, si a més tenen altres tipus de talent, per exemple, són grans dissenyadors, fantàstic, perquè ens aniran bé. Però si són grans dissenyadors i no saben pensar i relacionar-se amb els altres, no ens servirà. I a lo millor les dues coses les apreciem molt, eh? Però no és fàcil això que dius, eh? No és fàcil.
Clar. Hem d'anar acabant, però avui estàvem fent aquesta masterclass de talent, no? De trobar un mateix el seu talent, el del seu equip i sobretot treballar amb felicitat, no? Amb passió, amb esforç i algun oient que digui, mira, jo estic treballant amb un talent que no és el meu, que plegui, que canvi de feina.
Bueno, sense frivolitzar. Sempre s'han de fer dues coses a la vida. Una, intentar treballar d'una cosa que t'agradi. I, per tant, jo entenc que hi hagi gent que tingui aquest desencaix. I, per tant, no siguem frívols, no és tan fàcil. I la segona, hi ha gent que s'especialitza tota la vida en tenir mals jefes. No pot ser. No pot ser.
Has de marxar. Has d'intentar
estar costant de persones que treguin la teva millor versió i poder treure la teva millor versió. No és fàcil.
Això com les relacions de parella, també, eh?
Però aquí no hi entenc. Llavors, el tema és... Per mi és molt important això. I deixa'm dir només una cosa. Hi ha un talent, diguem-ne, que es trobarà sempre el mateix. A totes les organitzacions que nosaltres anem, hi haurà límits, no podràs tenir tots els diners del món, tots els recursos del món, hi haurà incertesa, imagina't el que estem vivint ara, hi haurà equips imperfectes. I amb aquestes tres condicions, que te les trobaràs a tot arreu, has de disfrutar. Una part del talent és disfrutar amb la teva feina.
Molt bé. Com sempre, escoltar Xavier Mercè té rebre una lliçó. Estic segura que hi ha oients que t'escolten avui amb un full i amb un bolígraf per anar prenent nota. I m'agrada molt les masterclass teves. Ens trobem un cop al mes. I, per tant, gràcies, Xavier Mercè, per fer-nos pensar una mica més.
Gràcies.
Inaugurem secció El Revolució, un programa que està viu, no ha de parar de créixer, i en Planeta Verd ja ho diu el nom. Volem trobar pistes per avançar cap a un món més sostenible, com reclamen els objectius per al desenvolupament sostenible, l'anomenada Agenda 2030. El canvi climàtic es combat amb mesures concretes, ens queda poc temps i hi ha molta feina per fer. I molt contenta de saludar Rafa Reyes, és fundador i CEO de Solideo. Com estàs? Què tal?
Hola, molt bé, Chantal.
Contenta que t'incorporis aquí també la família del Revolució.
Gràcies.
Vosaltres aposteu, a veure, hem de parlar d'aquest món verd que hem de canviar per l'energia solar. Els preus de l'energia estan fent que molta gent i també hi aposti, ja. Rafa, la gent està canviant. Creus la forma de pensar en energia?
Totalment. Jo penso que n'hi ha molts factors. El principal d'ells és l'augment de preus de l'energia. Però ara mateix, a banda dels factors mediambientals obvis, no?, que haurien de ser els principals, però també imagineu-vos, no?, ara la situació que estem a Europa amb un canvi de model energètic, amb tots els conflictes geopolítics que hi ha, amb la guerra d'Ucrània. També tenim les subvencions, no?, que van vindre pel Covid, però que gran part d'aquests fons s'han destinat a sostenibilitat. I també hi ha moltes bonificacions a nivell municipal, és a dir, la conscienciació cada vegada és més gran, i molta feina per fer, perquè partim de molt més endarrere de la resta d'Europa i anem en desavantatge.
Si parlem de xifres, quin tant per cent aproximat de les llars tenen plaques solars per l'autoconsum, em diries?
Mira, focalitzant només en cases unifamiliars, que és on és més fàcil, per dir d'alguna manera, tot i que tothom pot ser autoconsumidor, encara que visquis en un pis, el tema de l'autoconsum és possible, amb les limitacions que suposi, però només amb el que és el mercat unifamiliar, menys del 3% tenen plaques solars. Encara hi ha un 97% per fer, a Catalunya.
A Catalunya, eh?
A Catalunya.
Per tant, hi ha molta feina per fer, perquè em fa gràcia una imatge que et vaig llegir en una entrevista, deies, a Alemanya els nens dibuixen les cases amb plaques solars. Vols dir que ja ho tenen integrat, aquí no?
Aquí no, allà sí, evidentment. Aquí no, perquè només hi ha un 3% de cases amb plaques solars. Alemanya pensa que pràcticament totes les cases tenen plaques solars des de fa 10 anys, amb la qual un nen de menys de 10 anys, el concepte seu d'una casa, quan nosaltres anàvem a l'escola i dibuixàvem una casa, que li dibuixàvem la ximeneia i el fum, yeah. I ells el que fan és que li dibuixen les plaques, perquè ho han vist des de sempre, ho donen per fet que això existit, que ha sigut de sempre, com ara les noves generacions pensen que sempre han portat un mòbil a sobre i no és així.
Clar, això també està passant en l'autoconsum, està passant en cases, però també en empreses, no? Que ara, sobretot, moltes empreses que senten ofegades amb llums, amb factures de la llum desorbitades, no?
Encara té més sentit a una empresa, perquè és possible que una empresa que tingui un consum elevat, aquest increment del preu de la llum, una empresa que pagava 2.000 euros fa dos anys, ara està pagant 6.000 o 7.000 euros, això, l'impacte en el seu compte d'explotació és brutal i, a més, té molt més sentit, no només per l'estalvi, sinó perquè normalment a les empreses, a la majoria d'elles, en funció de l'activitat que tinguin, hi ha una correlació més directa entre la producció solar en hores de dia amb els horaris que utilitza, que fa l'empresa de laborals.
Clar. Recordem com funciona, no? L'autoconsum, tothom parla amb el canvi climàtic, tothom està preocupat per la sostenibilitat, per pagar menys a la factura de la llum, que és el que tots a vegades volem. Llavors, ja aquest autoconsum, i com funciona? Poses les plaques i ja està. Desconnectes de la xarxa elèctrica, és així o no?
No es tracta de desconnectar de la xarxa elèctrica. Aquest no és l'objectiu, almenys a dia d'avui, i encara crec que falta molt. O sigui, simplement el que es tracta és de que cada persona, cada empresa, cada família o cada l'administració pública, doncs que intenti produir la seva pròpia energia fins allà on pugui. Quan hi ha aquesta producció d'energia, doncs ja arribi al seu límit, doncs a agafar energia de la xarxa. És una forma, evidentment, no només d'estalvi, sinó ja des d'un punt de vista de sostenibilitat, té tot el sentit del món, no? Si nosaltres produïm energia 6 hores al dia i només gastem la resta, doncs és molt millor que estar 24 hores produint energia, no? I al final, les plaques solars ja està? No. Hi ha altres sistemes d'eficiència energètica. Nosaltres sempre diem que les plaques solars és com el pal del paller. És per on hem de començar. Llavors hem de posar una instal·lació que pugui ser ampliable. Després, quan tingui més sentit, les tendències en els consums a les llars, per exemple, és l'electrificació, tindrem un vehicle elèctric, cada vegada tindrà més sentit tenir un acumulador, una bateria, cada vegada tindrà més sentit tenir un sistema d'aerotèrmia en comptes de la caldera del gas. És a dir, al final nosaltres acaba de completar el que nosaltres internament li diem el cercle màgic de l'eficiència energètica, que és tenir tots aquests sistemes interconnectats entre si mateixos.
I aquesta energia de les plaques, és cert que si no la gastes, la pots vendre, aquesta energia?
Sí, la pots vendre. Això són els excedents que tu tens i les comercialitzadores te la compren. I cada vegada aquestes comercialitzadores, doncs per captar clients, inclús estan arribant a plantejar-se sistemes cada vegada més, bueno, innovació en aquests sistemes i més imaginatius, com per exemple que puguis utilitzar els excedents d'una segona residència a la primera residència i viceversa, no? Cada vegada doncs això s'està evolucionant.
Per tant, no sé si t'ho pregunto amb ironia o seriosament, l'electricitat que et sobra a casa la pots vendre al preu desorbitat de les companyies a la que ens cobren a nosaltres, no?
Bueno, imagino que la pregunta sí que era en ironia, perquè com pots imaginar-te, són tarifes una quarta part o una tercera part respecte a lo que nosaltres estem pagant. Sí, està clar.
Si parlem d'actualitat al món de l'energia, hem de parlar de dues xifres concretes, 500 metres i 2 quilòmetres, no, oients? Què volen dir? Explica'm-ho bé, Rafa, per què són fonamentals si parlem de l'autoconsum energètic, no? Què suposa aquest quilometratge i mig de diferència?
Bé, aquestes dues xifres el que refereixen és a la limitació que hi ha per poder fer una comunitat energètica. Llavors, una comunitat energètica és una planta fotovoltaica o una instal·lació fotovoltaica que pugui donar energia a diferents usuaris, ja siguin famílies, siguin empreses, sigui la pròpia administració pública, amb un radi de 500 metres. I ara el que s'està plantejant des del sector i des de grups com la UNEF, etc., el govern, és que s'ampliï aquesta xifra fins als 2 quilòmetres. Per això els 500 i els metres i els 2 quilòmetres ara se'n parla tant i al final és la limitació per les comunitats energètiques.
Per tant, ens imaginem que pots abastir energia fins a 2 quilòmetres dins d'on captes aquesta energia? Això què pot suposar, no, llavors?
Això pot suposar crear pues, unes comunitats energètiques que tinguin molt de sentit, com per exemple, imagina't, doncs en un polígon hi ha una instal·lació o una empresa que és un centre logístic que pràcticament no té consums, doncs fa una instal·lació molt gran i que gràcies a aquesta instal·lació les altres empreses que tenen una activitat industrial doncs puguin captar aquesta energia i utilitzar-la, no?, amb els acords privats als que puguin arribar a aquesta comunitat.
Compartir aquesta energia pagant, entenc, eh?
Pagant, compensant-se entre ells correctament, però pagant un preu infinitament més baix que el que puguin comprar a la xarxa. O imagina't un ajuntament que decideixi fer una instal·lació, un municipi, i a famílies que estiguin dintre del que és la pobresa energètica, no?, doncs que les puguin abastir, no?, per exemple, dintre d'un radi de 500 metres ara, o esperem que dintre de poc siguin els 2 quilòmetres.
Això canviarà molt el sistema.
Evidentment, 500 metres limita molt i 2 quilòmetres limita molt menys.
Clar, el govern espanyol ha dit que, Rafa, que facilitarà que això passi. Ets optimista perquè sigui ben aviat, això?
Això ho estem esperant per allà. El proper pla de mesures contra la crisi climàtica esperem que sigui una de les mesures. Però bueno, des del sector i des de l'UNEF estem apretant molt per posar-nos al nivell dels nostres veïns europeus, com França, Alemanya, que ja estan dintre d'aquests 2 quilòmetres.
Ah, per tant, com deies, altres països ja funcionen així, sempre anem últims, no?
Sempre anem últims, a Europa sempre anem últims, sí.
Per tant, ja s'està aplicant això que dius, eh?
Ja s'està aplicant això a França, Alemanya i Portugal, perquè et facis una idea, inclús Portugal va per davant nostra.
Per anar acabant, per això, cada vegada aquesta energia solar és més important i tu, Rafa, notes, no?, com cada vegada hi ha més interès, més creixement, no?, en aquest sentit.
Totalment, cada vegada més creixement, més interès, més persones interessades, més comunitats de veïns també. Les comunitats de veïns també es poden instal·lar sistemes d'autoconsum, amb la qual cosa des d'aquí doncs, volem animar la gent a que entengui com funcionen aquests sistemes, perquè la gent quan més ho entén, més ho vol fer.
Molt bé. Rafa Reyes, fundador i CEO de Solideo, gràcies per venir al Revolució. Una abraçada.
Una abraçada, Chantal.
Gràcies.
Cal tota una vida per aprendre a viure. Sèneca. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. A Ogilvy Barcelona revolucionem la comunicació ajudant les empreses a fer créixer els seus negocis i a crear marques líders, marques conscients, respectuoses amb la societat i el planeta. I ho fem integrant creativitat, estratègia, data i tecnologia.
Per això els anunciants ens han escollit com l'agència número 1 de Barcelona. Revoluciona't amb Ogilvy.
Nous camins amb Fabián Mohedano.
I avui hem començat el programa parlant de talent amb el Xavier Marcet. Doncs ara justament volem conèixer un noi i una noia que tenen molt de talent. Encara estan estudiant, però tenen el talent i les ganes de formar-se i de treballar que fan falta per, com sabeu, menjar-se el món, el d'avui i sobretot el món de demà. Sempre coneixem joves promeses amb Fabián Mohedano, president de l'Agència Pública de Formació i Qualificació. Bona nit, Fabián, què tal?
Bona nit i bona hora.
Bona hora. Estic molt contenta perquè vens molt ben acompanyat del Xavier Palomer, de l'Escola Tècnica de Girona. Bona nit, Xavier.
Bona nit.
Quina edat tens, Xavier?
20 anys.
20 anys. I la Mireia Sallés, de l'Institut de la Garrotxa. Quina edat tens? Bona nit.
Bona nit. 22 anys.
22 anys. Què esteu estudiant?
Bé, jo acabo d'acabar el grau superior de carrosseria.
Sí.
I jo he acabat el grau superior de disseny i patronatge de roba.
Molt bé. Doncs escolta, estan aquí, Fabián, perquè són unes estrelles, podem dir. M'han guanyat les Spine Skills fa uns mesos i prèviament les Cat Skills. Expliquem què és, perquè avui em deia el Fabián. Hi ha molta gent que no ho coneix.
Doncs a veure, com he explicat més d'una vegada en aquesta secció, la formació professional està organitzada en famílies professionals, no? Aquestes famílies professionals tenen unes especialitats i el que fa des d'una pila d'anys s'organitzen doncs uns campionats de Catalunya, que se li diu Cats Skills, per disciplines que tenen a veure doncs, amb aquestes ocupacions.
Sí?
I després, doncs, aquests campionats de Catalunya, els campions, les medalles d'or, doncs, participen en aquests campionats d'Espanya, que són els Spain Skills, i aquests campions d'Espanya tenen després la possibilitat de participar doncs, en els europeus i en els mundials, com unes olimpiades, com els esportistes, però en format aprenents que aspiren a tenir una professió de formació professional.
I què feu, Xavier i Mireia? En què consistia? Explica'm aquesta competició. Quines proves respectives us vau haver d'enfrontar? Què em diríeu? Què és el que vau fer?
Com que tot això va passar en època Covid, les proves que hi havia eren diferents a la d'altres anys i, per exemple, jo havia de fer un panel de porta a Catalunya i ja està. després a Espanya pues, me'n vaig tenir pues, 8 o 10 de proves.
8 o 10, eh? I en el teu cas?
Sí, i en el meu cas jo vaig començar les competicions quan era pre-Covid i les vaig acabar en post-Covid, en el cas de Catalunya, i va donar un matí les proves, però en canvi a Espanya són 3 dies i consta de 4 proves diferents.
Quines proves? Què vas fer?
Les 4 proves consisteixen en diferents disciplines de la moda, tant dissenyar una col·lecció, com fer moulage, com dissenyar una faldilla, confeccionar-la, patronar-la, entregar-la...
Clar. I vau rebre una medalla d'or, és correcte, no?
Sí. Bueno, dos.
Dos, eh?
Catalunya i Espanya.
Clar. Què et sembla? Perquè, clar, Fabián, com valores l'equip català? Va guanyar, eh? Són bons, eh? Medalla catalana i medalla espanyola, no?
Bueno, o sigui, al final el talent no té fronteres. Són catalans, però han fet una feina extraordinària. Tot això dels cats skills, i, o sigui, com totes les competicions, és també tenir un bon dia o un mal dia, però també és tenir un equip de docents, no?, que t'acompanyen i que t'ajuden, doncs, a poder fer bé la prova. I per descomptat, doncs, molt treball dur, perquè, a més, en el nostre país no hi ha molta tradició i molt reconeixement d'aquests cats skills i Spain skills, però al final és moltes hores de dedicació per poder fer això possible, que a vegades no sé si és comprès, perquè aquí tenim un noi i una noia que ja treballen, o sigui, ja tenen la seva feina, o sigui, han fet la seva formació dual, les seves pràctiques, no? I per tant estan compaginant. Ara se'n van, en aquesta propera setmana, se'n van als World Skids, en aquesta edició especial, que no s'ha pogut celebrar a Xangai per motiu, diguem, de restriccions de Covid, però que van a Finlàndia i a Suïssa, i vaja, doncs això ho continuen compaginant amb la seva feina, i per tant, bueno, doncs tot això, si fos més reconegut, doncs també tindríem més flexibilitat i tot seria més fàcil.
Representar a Catalunya en aquestes World Skills, Fabián, com cal preparar, no?, aquestes competicions? Suposo que no cal obsessionar-se amb el resultat, però s'ha de preparar, no?
A veure, la preparació és molt rellevant, però el que és important és la quantitat de competències transversals que s'adquireixen amb la decisió de presentar-se, no? És a dir, ells estan fent un aprenentatge en planificació, estan fent un aprenentatge en treballar o sotmetre's a treballar sota pressió, és a dir, estan en depèn de la prova, en tenir eines de competències de comunicació, també de capacitat de relació institucional, perquè l'hauran de tenir, d'aprenentatge de l'idioma, perquè hauran de relacionar-se amb els seus companys i adversaris en anglès. Per tant, vaja, a mi m'encantaria que d'aquí uns anys els caps de recursos humans i les caps de recursos humans d'aquest país, doncs, quan vegin que algú és un medalla d'or o medalla de plata o de bronze, o fins i tot participant en cats skills, ho tinguin en compte, no?
Clar. Algun exemple de com seran les proves del Mundial? Podries posar-me, Fabián?
Bueno, nosaltres... La veritat és que aquest any havíem organitzat el viatge per anar a Shanghai, que era on es feia, doncs, com l'Olimpiada general, no? Però al final cada país ha organitzat, cada disciplina ha organitzat en un país diferent, i per tant, doncs, no podrem acompanyar ni tampoc sabem exactament què és el que passarà, i ells tampoc tenen massa informació, per tant serà sorpresa. Estarem atents i atentes al cap de setmana que ve a veure quantes medalles tornen de l'equip català.
Em podria saber, Xavier i Mireia, com us imagineu d'aquí 10 anys? Jo espero que el guanyeu, ja que guanya la categoria, no?, de Catalunya-Espanya, que també guanyeu el món. Com us imagineu d'aquí 10 anys? No? On voldríeu ser professionalment? Ara ja, déu-n'hi-do, no? Esteu ja treballant, sou molt joves, però amb aquestes medalles en el vostre currículum, on us agradaria ser?
Aviam, no sé, les coses en pocs anys poden canviar molt ràpid, i bueno, ho sabem tots, però a mi m'agrada tenir la meva pròpia empresa.
Ah, emprenedor, així m'agrada. Per tant, has d'escoltar el Revolució, si vols ser emprenedor, molt bé. I en el teu cas, també, emprenedor, vols muntar un negoci, relacionat amb el teu sector, i en el teu cas?
I jo, seguir-me formant moltíssim, moltíssim, ser una gran professional i també tenir la meva petita marca de roba o el meu petit projecte o el que sigui. M'encantaria, però és el que diu en Xavier, que d'avui a demà les coses canvien en un segon i que cada dia te surt una oportunitat nova. I crec i espero que n'hi hagi moltes pel meu camí d'aquí 10 anys.
Jo és que, de fet, jo vaig acabar amb això de carrosseria de rebote. Jo estava fent batxillerat i vaig durar 4 dies perquè no em va agradar. Vaig dir, no, jo per aquí no passo. No, jo sóc bon estudiant.
Però no t'agradava.
No m'agradava, jo vaig dir, passo. I doncs mira, doncs em vaig apuntar aquí i al final, va, crec que l'he acertat.
Crec que sí, tu també. Jo saps que crec que, Fabián, tu que portes molta gent jove a la teva secció, hem d'aprendre, no? Moltes coses de la gent de 20 anys, nosaltres que som d'una altra generació. No et dona, tu que estàs a prop de tants alumnes?
Bueno, la seva capacitat flexible, adaptativa. Fixa't que hi ha hagut una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, que la Mireia és, jo vull continuar formant-me. Si analitzem els percentatges de formació i la voluntat de les dones, no? Sempre que intentem fer una punt en clau de gènere, és espectacular com passen els anys i la trajectòria formativa i professional de les dones es veu amb un miler d'hores i molt més per sobre que els homes, no? I per tant, això no vol dir que els nois no estudiem, però m'agradaria deixar aquest apunt, no? D'aquesta voluntat de formar-se contínuament, perquè clar, ells diuen, potser canvia tot d'un dia per l'altre i hem d'estar preparats per aquest canvi.
Clar. Escolta, moltes felicitats, molta sort, Xavier, Mireia, enhorabona per la vostra feina, perquè guanyeu també en aquest Mundial. Estarem pendents i sobretot fort en el vostre sort, en el vostre futur professional. I com sempre, gràcies, Fabián, una abraçada ben forta.
Molt bé,
merci. Ja sabeu com Solideo estalvieu a la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil, perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci, parla, parla.
Sí.
Solideo.cat, solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
D'on estic? Amb Joana Barbany.
Ha arribat el moment de conèixer uns noms molt especials. Dilluns passat es va atorgar els Premis d'On Estic d'aquest any. Uns premis que cada vegada tenen més pes, que cada any estan més consolidats i que cada vegada costa més de donar. Per què? Perquè, afortunadament, cada vegada hi ha més d'On Estic i, per tant, l'elecció és més difícil. I saludem a una gran dona TIC, Joana Barbany, directora general de Societat Digital. Què tal, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Què tal? Ja saps per què he començat amb la música de Joan Dausà, no?
Sí, sí, a més a tocar aquesta cançó, la primera.
La primera?
La primera.
La primera. Estava en aquesta festa gala de les dones TIC al Teatre Nacional i un any més s'ha presentat aquests premis, no? Aquest any, Joana, 8a edició, quina valoració fas? Tenim més dones TIC que mai?
Doncs va ser molt maco, la veritat. Perquè és un espai on ens trobem totes, les que guanyen i les que no guanyen, jo sempre ho dic, que per mi guanyen totes. I a part de la festa de la gala, que va ser per mi molt bonica, és el post, no? El trobar-nos després i compartir moments, molt bonic i molt... I, òbviament, la gent que va guanyar, les premiades són unes cracs.
Clar, en total hi ha 80 candidatures, això vol dir que hi ha molt de talent femení, i per tant, que encara hi ha molta feina a fer, no?, en el sentit de les dones, Joana.
Sí, sí. A veure, també va sortir ahir a les xerrades, els speeches que feien les premiades. Anem a pas de tortuga, però bueno, anem avançant. El fet és que hi ha molta feina per fer, com tu has dit, però bé, els actes com el d'ahir o activitats que fem des, de, no, des del departament per potenciar la presència de dones al sector, doncs l'únic que pretenen és això, anar més ràpid del que estem anant.
Clar, estem parlant de que en 8 edicions, des del 2015, ja han hagut 600 candidatures i anem a repassar els noms, no, d'aquestes dones guanyadores, perquè aquest any destaca que s'ha atorgat un premi honorífic que heu volgut fer especial aquí. Per què? Explica'm això.
Doncs mira, passa que a l'hora de triar com a jurat és molt difícil, perquè et venen unes dones i uns currículums espectaculars. I, curiosament, doncs, hi havia, en una categoria en concret, que teníem un dilema perquè és que es va presentar la Pilar i la Pilar podia presentar-se a qualsevol de les categories. I és que, a més, ha estat jurat molts anys, va estar des del principi i vam creure oportú, doncs, amb tots els membres del jurat de fer aquest premi honorífic, perquè, tot i ser enginyera, no?, informàtica, que ha estat treballant, doncs, amb el sector més tecnològic, també és una dona, doncs, que ha donat a conèixer molt el que és la tecnologia, està en porta de Smart City Expo, és una dona referent per a moltes i és aquestes persones que crea sororitat i que crea molta comunitat. Per tant, vamos, va ser... un premi indiscutible i ens hem posat d'acord al minut 1.
Pilar Conesa, moltes felicitats, també ha visitat el Revolució. I ens agradaria tenir avui a totes les guanyadores aquí, però necessitaríem un programa de 3 hores per totes les guanyadores. O sigui que la Joana serà la seva portaveu. Hi va haver dues mencions especials, Joana Barbany, en ciberseguretat, un tema cada vegada més necessari, i en aeronàutica, un sector que no para de créixer i que per sort incorpora a més dones.
Sí, aquest any ja ho hem anat parlant, eh? Tenim el Pla Donatic, que ja sabeu que doncs, l'objectiu quin és, eh? I que fa anys que ja estem treballant, i vam fer dos plans Donatic verticals, el de ciber i el d'aerospai o aeronàutica, i vam decidir que era important doncs, aquest any puntual posar de manifest o posar o visibilitzar aquestes dones d'aquests dos sectors. Llavors, en tema de ciberseguretat va tenir la menció especial la Jennifer González, que és una graduada en criminologia i treballa també en ciberdelinqüència.
Moltes felicitats.
Un perfil molt interessant, i pel que fa al sector aeroespacial, doncs, la Gisela de Trell, que és una enginyera aeroespacial i que fa temes també d'enginyeria aeronàutica. Dues dones molt, molt potents.
Dos potents, desconegudes encara pel gran públic, però que aquests premis serveixen doncs, per donar a conèixer aquests noms. També, Joana, hi ha hagut un reconeixement als estudiants, tant de la universitat com d'un estudiant TIC de formació professional i també un premi que reconeix la tasca investigadora. No? S'estan fent bé les coses i qui són aquestes estudiants, no? Que també han estat premiades?
Sí, com bé dius, tenim el premi per la dona TIC universitària, que en aquest cas va guanyar la Belina Lastruell. És graduada en matemàtiques, o sigui, és matemàtiques són dures, eh? I és estudiant també del màster en tecnologies avançades de telecomunicació i va desenvolupar, doncs, és professora també i treballa en recerca en temes de traducció automàtica de veu, no? Per tant, és un tema molt interessant. I pel que fa a estudiant de FP, va guanyar la Sahar Fatim Masiet, que és un estudiant de cicle formatiu de desenvolupament d'aplicacions multiplataforma i va guanyar també perquè va fer un projecte, una app, una aplicació mòbil que el que fa és doncs, crear un catàleg on les persones usuàries d'aquest catàleg poden buscar sèries, pel·lícules i llibres i música en català, un tema molt, molt demandat. I pel que fa a l'acadèmica investigadora, la Gemma Piella és enginyera i doctora en telecomunicació i professora també catedràtica i ella el que ha fet és ha fundat un grup de recerca en tecnologies i models computacionals aplicats a la biomedicina, que és un sector també molt que està molt en marxa avui en dia.
I també el primer també reconeix la tasca d'entitats formatives i d'empreses. Cada vegada hi ha més conscienciació, no?, de que cal visibilitat femenina i per tant, també vau voler donar un premi, no?, a aquestes empreses que donen a conèixer també el talent de moltes dones, no?
Exacte. L'objectiu d'aquests dos guardons és d'aquelles empreses que tenen projectes a nivell intern o projectes que porten cap enfora per potenciar el paper de la dona, entren en aquesta categoria. I en aquest cas doncs, va guanyar el Club de Dones Politècniques de l'UPC per la iniciativa M2M, que jo hi he anat i és una passada. Les dones, bàsicament, és una mentora, no? Una persona ja sí, consolidada, una enginyera, una persona ja doncs, madura i adulta, que el que fa és mentoritzar a una dona estudiant de grau, de màster o de doctorat, o que acaba d'acabar la universitat. Perquè, clar, les pors que tenen aquestes noies, doncs a l'hora de parlar-ho amb les seves mentores, clar, els expliquen, no?, per on han passat elles, i és molt bonic també per les mentores, sempre ho expliquen, el fet de poder fer de mentora. I la iniciativa empresarial va ser per Oracle, que és una empresa, com sabeu, de tecnològica, i té un projecte molt maco que és Oracle for Teachers, que el que fan és doncs, anar a les escoles i formar els professors i pares i mares i els adults, diguem-ne, perquè estiguin més capacitats digitalment. Per tant, aquestes dues van ser les dues iniciatives que van premiar. Por tantas mamas.
Mames, dones, TIC, algunes d'elles són mares, altres no, però són dones i, per tant, avui repassant aquests premis Dona TIC 2022 amb la Joana Barbany, perquè hi ha moltes dones que necessiten aquesta visibilitat i avui en parlem al Revolució i destaquem també en aquesta gala del Teatre Nacional altres categories. Dona TIC, emprenedora, va haver-hi el premi Dona TIC empresària, Dona TIC professional, Dona TIC divulgadora, Dona TIC revelació. Vinga, anem repassant-les. Dona TIC emprenedora. Qui ha estat la guanyadora?
Deixa'm fer un incís abans d'entrar al Dona TIC emprenedora, que deies això de les mames. Ahir, curiosament, hi havia moltes mares amb moltes filles. Les meves filles hi van venir, no m'havien vist mai amb acció, i els hi va encantar, dic, heu de venir a veure el que fa la mare, no?
A veure la Joana amb acció.
A veure la Dona TIC, que jo ja saps que vinc del sector de la comunicació, i dic, mira, a veure si per aquí les enganxo. I els hi va agradar molt. I també algunes de les premiades van venir amb les filles, que més ho van dir, eh? Les filles, les mares i fins i tot amb alguna àvia. Per tant,
Generacions totes juntes,
totalment,
no?
Sí. Llavors, a veure, Donàtic Emprenedora va guanyar la Mireia Cigarran, que és una enginyera superior química i superior industrial, i ella també doncs, està anant cap a aquest camp no, de la biotecnologia i dels temes mèdics, i ha creat una empresa, que és UBR Pharma, que el que fan és, doncs, són com unes píndoles digitals de realitat virtual, no?, per ajudar els pacients amb els procediments mèdics.
Molt bé.
I després, a nivell empresària,
doncs... Donàtic Empresària.
Exacte, la Seba Orejón, que també suposo que tots la coneixeu.
Home, i tant.
És ella també ve del sector de la comunicació, de fet, però està especialitzada en temes de ciberseguretat i de com cuidar la marca personal, no?, amb temes de branding digital, amb temes de, sobretot, de ciberassetjament, ciberatac i ciberdelictes. Per tant, és un perfil molt, molt potent.
Ha visitat el Revolució 4.0 i jo crec que va ser ja la primera o la segona temporada ja el va visitar. Dona TIC professional, per qui era, Joana?
La Carol Pinar, o Carolina Pinar, que és enginyera i doctora en telecomunicacions. Ella té una gran trajectòria en molts àmbits, sobretot en àmbit públic, però ara està treballant a Nestlé, però també ha estat i és mentora i és part del Consell d'Administració de moltes empreses del sector TIC i, a més, està en temes de start-ups també dins de WeRock Capital, etc. Per tant, és una visió molt àmplia.
Dona TIC divulgadora, qui és?
La Dona TIC divulgadora també sempre ens costa molt d'escollir perquè tu vas ser premiada i tenim sí. Gent molt bona i ens costa molt.
Anys, però... el 2018, sí. ja fa 4 anys,
sí,
com passa
sí.
El temps.
I va guanyar, mira, la Mar Porres. La Mar Porres va entrar al sector tecnològic una mica per accident, no? Perquè ella és psicòloga i va començar a treballar a Rico i després, al cap de 30 anys, doncs, sense voler, és una gran Dona TIC, no? I des de la seva posició ha estat treballant molt i fent moltes activitats perquè les nenes, de fet, ella va venir amb les filles i les estaven allà també, va ser molt bonic, doncs col·labora en molts àmbits, des de ser, òbviament, és mentora d'M2M, però també doncs, està sempre participant en tots els esdeveniments que hi ha de dones TIC i dones STEM, la mare està allà donant-ho tot, a més, a canvi de res, perquè la seva feina és una altra, per tant, és una gran Dona TIC divulgadora.
Dona TIC revelació, Joana.
I aquesta potser és un dels premis que ens costa més de definir, perquè són dones amb una gran trajectòria, enguany doncs, ha sigut guanyadora l'Anna Muñoz Ferrer, que és graduada en enginyeria industrial especialitzada en enginyeria biomèdica. Tira molt la biomèdica, la biomedicina, com estàs veient. I fa, bàsicament, actualment està en temes d'intel·ligència artificial amb una empresa que es diu Benevolent AI, que és una empresa que utilitza la intel·ligència per nous tractaments i nous medicaments amb els pacients.
Molt bé. Doncs, Joana, un any més, objectiu aconseguit, gran èxit dels Premis Dona TIC, guardons més que merescuts per a totes les premiades i, sobretot, que hi hagi més Dona TIC, més referents femenins amb les nenes STEM. Felicitats, Joana, per tota aquesta feina feta i segurament que seguirem fent i seguiràs fent molta més feina.
Així serà. Moltes gràcies. Sí.
Gràcies, Joana.
Tens dubtes sobre com pots reactivar el teu negoci? La Cambra de Barcelona et vol ajudar amb assessorament i projectes adaptats a les teves necessitats. Consulta la nostra pàgina web www.cambrabcn.org o bé truca al 902 448 448 i t'ajudarem. La Cambra, sempre al servei de les empreses i autònoms. I ara més que mai, fem-vos costat.
Oients, acabem amb un proverbi anònim que ens agrada molt aquest. L'optimista sempre té un projecte a punt, el pessimista una excusa. Tinguem, doncs, oients, molts projectes a la vida i no excusa. Recordeu que aquesta temporada ens escoltem els dissabtes sempre a l'API Web, sempre hi som, i els diumenges a l'antena a les 10 de Catalunya Ràdio. Gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat i a la realització tècnica Josep Maria Campillo. Roma, Roma, Maga, Ga, Ula, La, what you be, Roma, I want your drama, the touch of you.
gaga, ooh la la, what's your bad romance?